A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'altre dia em vaig trobar amb un veïnat. Ell sortia de l'edifici, jo anava a entrar. Com està la teva dona? Li vaig demanar així, així. Ella té Alzheimer, un grau de dependència del 70%, viuen tots dos tots sols. M'han ofert 400 euros per la dependència. Me deien que podria venir una dona a ajudar-nos un parell d'hores en el dia, però no m'asseguraven quan. I jo necessito ajuda per vestir la meva dona, per banyar-la, per donar-li de menjar. Al final m'han dit, idò, agafes dos bes, i així ho he fet. I he pagat una dona, o estic pagant una dona, perquè vengui un parell d'hores cada dia. I hi va afegir, és un encant de dona. El que veiem és que vivim cada vegada més anys, que el cos es ressenteix i que res està preparat per cuidar-nos quan ens feim vells. La burocràcia està clar que no entén d'històries humanes personals i quan el sistema falla, el nostre argumentari se'ns sol anar a donar la culpa als altres, perquè la conversa va acabar més o manco així. Jo no som racista, però és que ells els donen 400 euros només per arribar aquí.
Un home trajat, la colònia i pentinat. Inquiet, al meu costat espera pacientment el torn. La seva empresa haurà pensat que fent-lo fora haurà guanyat i és un pobre home presentable i aturat. Els meus amics estudiaven mentre que jo instal·lava pisos. Faltava pintar la façana i al final s'han quedat grisos. I una psicòloga omplint palets de llangonisses i de fuets. Economistes miren com poder fer cèntims amb l'aire dels pets. Famílies amb tres cases ara dormen fent vivar. Els fills que veien un futur no saben el que els hi ha passat. Que el món s'ensorra perquè el sistema afavoreix els grans quan s'empobleixen els petits.
Vell és la nostra paraula polisèmica d'avui i vell és algú de molta edat. Podem posar com a referència, per exemple, l'edat de jubilació, que a Espanya se situa en els 65 anys o en els 66, segons els anys cotitzats. El sistema està en transició per posar l'edat en els 67 anys l'any 2027. A Espanya gairebé 10 milions de persones tenen 65 anys o més i això és més del 20% de la població total. L'envelliment de la població espanyola s'accelera. Els majors de 80 anys són el 6% i els majors de 90 anys sumen més de 650.000 persones. Els experts expliquen que vivim un procés de sobreenvelliment que s'accentuarà l'arribada a la vellesa de les generacions del baby boom. Les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística indiquen que l'any 2045 la població major podria superar els 15,9 milions de persones, és a dir, quasi el 30% de la població. La coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques va presentar just el mes d'octubre passat una iniciativa legislativa popular perquè el Parlament debati un sistema de complements autonòmics que garanteixi que cap pensionista, resident i major de 60 anys ingressi menys del salari mínim interprofessional.
Mentre el govern de l'Estat no cobresqui les pensions fins al salari mínim interprofessional, que les comunitats autònomes siguin les qui s'empaixin car.
Un 51% dels pensionistes de les Balears cobren menys de 1.000 euros mensuals, una quantitat que expliquen que dificulta tenir una vida digna si no es tenen altres ingressos.
Com 970 euros. Quan feia feina podia tenir qualque capritxo i ara no puc comprar un cotxe nou. Com vaig rebre l'elèctrica?
Jo no arribo a 1.000 euros cada mes, però me salf, dins, com que he vist tot sol i això, m'assalt, però m'agradaria cobrar més perquè faria més bona vida que la faig.
Si s'aprova, esperen que la iniciativa pugui ajudar no només els pensionistes jubilats, sinó també les persones que depenen exclusivament d'una pensió de viudetat o orfandat.
Jo només cop de viudetat i i la veritat és que ve molt just.
Jo no me van assegurar mai, no, i només cop de viuda d'edat.
La proposta de tornar a passar pel Parlament i després tindran 4 mesos per reunir 7.500 firmes per continuar amb el procés.
Cuando pienso en el tiempo que pasó desde que era un niño hasta hoy tenía otro cuerpo y otra voz y sonreía en la ventana bajo el sol. Como los años pasan a través de mí, todo momento yo buscando ser feliz.
Deixam que canti Tequila i ens anem preparant per entrar en una llibreria de Vell que hi ha en el centre de Palma, al costat de l'església de Santa Eulàlia.
Un gato durmiendo en mi cama al despertar me va a acompañar a jugar. Quiero que alguien cuente un cuento para mí porque no puedo dormir. Algo he perdido y algo gané. Algo que yo no sé explicar muy bien qué es. Quizás un sueño que por otro cambié. Y alguna foto que quité de la pared. Durmiendo en mi cama al despertar me va a acompañar a jugar. Quiero que alguien cuente un cuento para mí porque no puedo dormir. Lo que ya pasó, todo parece estar tan lejano de hoy. Y aunque un niño, yo siempre quiero ser. Tengo que pensar que ahora soy mayor. Tengo que pensar que ahora soy mayor. Que pensar que ahora soy mayor. Tengo que pensar que ahora soy mayor. Tengo que pensar que ahora soy mayor.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Entram en el Bazar del Libro, que és aquesta llibreria que està aferrada a la plaça Santa Eulàlia de Palma, i mos atén en Joan Antoni Cantarelles. Com estàs?
Sí, hola, bones.
Gràcies per obrir-nos les portes de ca vostra, que estan obertes literalment des de l'any.
Pues, com a llibreria de Vell, del 78, però com a comerç de 1870.
Que hi havia aquí abans?
Hi havia les bodegues enderrocat fins als anys 20, més o menys, després confecció segura, i ja després ja va obrir Antoni com a el Bazar del Libro.
I vosaltres vareu agafar el testimoni d'aquest propietari primer, no?
Correcte, d'Antoni, pues nosaltres el vàrem adquirir el 2011 i vàrem reobrir el 12.
Molt bé, i d'avui la paraula vell mos ha dit fins aquí. Uh-huh. Antoni, si a tu te dic vell, que te venes cap primer de tot?
Home, jo particularment el llibre. Però, bueno, edat, l'edat. I pot ser després de qualsevol cosa. I aquí som un enamorats del vell.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeixes tu. Me'l pots llegir sempre que et vingui de gust.
Ara xerrarem dels llibres, però què és el que vos va atreure per dir, vinga, mos ficam en això?
Nosaltres érem clients. Érem clients de la llibreria, vivim a prop i veníem, som lectors, cercàvem una manera d'invertir i pues, van dir, pues mira, qualque dia mos podrem dedicar només a la llibreria, podrem deixar tot lo de més i només dedicar a la llibreria. I mos atreure això, és a dir, per estar, per tenir una tranquil·litat aquí, asseguts, llegir, atendre, aquí hi ha reunions, la gent ve i xerra amb altres, només, no només amics, sinó gent del carrer, quan mos veuen, quan mos escolten a la ràdio, mos veuen a la tele, pues hi ha com un boom. Els següents dies, setmanes, hi ha com un boom de dir, ah, ja no vos coneixia. Quan hem anat de viatge, sempre hem anat a llibreries de vell i altres coses, però de vell, antiquaris, i com que mos atreva el món, pues van dir, pues mira, mos ficam un món un poc desconegut, però després de, sobretot la dona, que després de molts anys d'en cuidar de les nines ja eren grans, pues varen dir algo que mos doni un poc de llibertat.
Però a mi m'agrada quan me llegeixes tu. Me'l pots llegir sempre que et vingui de gust.
I deies, era un món per nosaltres desconegut. Okay. Que has anat aprenent o que heu anat aprenent tots dos d'aquest món?
Pues molt. No només el que hem après de clients, que després s'han fet amics, que mos han anat contant, molts, dos o tres bibliòfils, Antoni és qui mos va vendre, també se va quedar aquí dos, tres mesos, després pues, se li van diagnosticar un càncer i se va morir, però els dos, tres mesos pues, mos van introduir no només a la seva clientela, sinó en el món del llibre, de vell, i després molts escriptors de les illes que han vengut, que segueixen venguent, i després internet també ens ha facilitat un poc la vida, perquè si em diu i com valores, i com fas, com valores un llibre, pues, i ho conto molt de pit, és a dir, tant és de vell un llibre dels anys 50 com un que té 300 anys. Com el valoram? Pues, depèn de l'edició, depèn dels llibres que se van editar. Hi ha llibres dels anys 80-90 que quan el agafam dèiem, va, això valdrà 2 euros, 3 euros, i de sobte cerques online i 50. Sin embargo, un llibre d'editat, que ara n'hem estat classificant avui de matí, de 1.600 o 1.700, dius, buh, aquest llibre el que costarà, i després són 30 euros. Pues això mos està sorprenent, però bueno, hem après, seguim, perquè no t'atures d'aprendre. Tenir un comerç obert en el públic, en el client, li dona confiança. Qui te ve a vendre, doncs ve amb una deixada de dir, és que aquesta gent haurà d'entrar a casa meva. Vaig a conèixer-la antes i hem entrat en moltes cases, molt de palaus, de Palma i de fora Palma, que no haguessin tingut l'oportunitat. Això també m'ho adonat. M'ha dit moltes cases d'elles, molt de palaus que ja les han transformat, de gent molt coneguda de Palma que ens ha dit veniu, vull vendre la meva biblioteca, vull vendre de més. Hem estat i ens hem quedat, això, doncs ens ha quedat dins la retina i ens enriqueix.
Si ara mos haguessis de fer un poquet una volta per donar-nos a conèixer la llibreria, per on començaríem?
Home, començaríem per la banda de Balears. Els llibres més delicats, perquè tenim, a part de lo que és la llibreria, tenim un magatzem. I a part del magatzem, aquí dalt, aquesta estructura que se va fer en els anys 20, quan era la confecció segura, aquí dalt cosien, aquí tenim tot lo d'internet. Diguem, lo de més valor i de més està o mirant en el carrer o dins armaris i altres coses pues, guardades aquí. Però bueno, els mostradors també són increïbles. Ens van donar inclús idees de posar una tauleta amb cadires allà dins el primer mostrador. Però bueno, hem anat fent. Després te passaria per la pianola, molt famosa, perquè ha sortit en molt de programes i funciona. Venen clients a tocar-la.
Podríem venir aquí a fer un dia de lectura i pianola, per exemple.
Sí. Molts de clients saben que nosaltres la deixem tocar. Han vengut estudiants i també gent que ha tocat molt bé.
Fantàstic. Idò, aquí tenim tot lo de Balears.
Part història. Després ja dividim tot el que és la llibreria, la dividim en temàtica. Novedats, contes, Ramon Llull, Miró, Dalí, això són temes molt particulars, però bueno, ja ho sabem perquè ja sabem més o menys el que la gent ens va demanant. No? Després seguiríem amb història. Aquí està la literatura en català, que la tenim ordenada, igual que la literatura en castellà, que la tenim ordenada alfabèticament per autor. Cuina, també, un tema superimportant i superdemanat. I passam ja a la part fonda, aquí és allà on hi havia les botes del primer negoci. La part superior és la terrada del Palau Marc. Pues aquí ens trobem medicina, aprenentatge d'idiomes, prehistòria, física química, revistes antigues, supercercades, pel·lícules de cine. Tenim clientela estrangera, per tant tenim una columna d'alemany, anglès, francès. Religió, hi ha estudiosos de la religió que cerquen coses específiques. Psicologia, filosofia, de ports i música, diccionaris. No aturam, sempre pensam, i ara perquè tenim tant d'això, potser... I agafam-ho, bueno, duim en el magatzem i duim nou. Nou entra contínuament.
Nou, entre cometes, eh? Igual, sí. Vell, igual que les novetats, dins el vell o nou.
Les novetats del vell.
Exacte. I abans me deies lo del valor, no? Que és el que dona valor o no a un llibre, que és el que li posa un valor econòmic, també. Conta-mos d'algun llibre que pugui ser un poc especial, que tinguis aquí, o alguna col·lecció, que mos en mostraries?
Sí, bueno, vos mostraria... De vell. Bé, mira, te mostraria com a curiositat que aquest és el llibre més antic que hi ha a dins la llibreria ara mateix.
Què és?
En aquesta època era quasi tot religiós, quasi sempre en llatí, encara que sigui vell, però és de 1598. És un llibre ja que té 400 i diries, bueno, pues n'hi ha anys, les publicacions dels anys 70, només fa 50 anys, les agafes de vegades i s'espanyen. Sí. Pues aquest llibre té 400 i pico d'anys i se pot llegir, home, un estudiós, no? Jo el llibre que li tenc més estima, diguem, són es queixaran de la història, de les Balears. Tant tenim aquest, que és la nostra terra, que sí que està complet, com a baix el Museu Balear, que també hi ha les dues deixones aquí. Interessant són els llibres de viatges. Aquest està en anglès, però és un llibre de 1808, i és un viatge a ses Balears, i a ses, posa Balears i Pitiuses, i és molt interessant. Tots aquests llibres del de nou, jo crec que els he llegit quasi tots.
Què podria costar aquest llibre o aquest del 1500 que m'has mostrat?
Bueno, aquest de 1500, més que res, és per l'edat. Aquest, pues, a lo millor se'n va a 150, a 200. Aquest altre, mira, que són 250. Són dos bés, però per ser llibres de vell, jo tenc, per exemple, la primera edició, que ara és que l'he nomenada molt perquè l'he completada, per fi l'he completada, he tardat 12 anys, me pensava que me costaria bastant més completar-la, però tenc la primera edició de la història de Mallorca, en els tres autors, perquè la segona edició sí l'he tinguda 4 o 5 pits, però la primera no. Per això ja és que hi ha llibres que no se venen. Hi ha llibres que se'n van cap a la meva, cap a la meva. Pues na Cati agafa un tipus de llibres i jo agafo uns altres llibres i les agafam i ja aquest llibre no se ven.
I aquí hi ha la passió que teniu per el vostre negoci, no? I pels llibres que teniu.
Sí, 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 així és.
Com veus el futur en aquesta època d'internet i en aquesta època de gentrificació amb una llibreria com la vostra?
Sí, ja quan varen començar, la gent mos va tractar com a, que no estaven bé de dir, però si estan sortint llibres electrònics, llibreria, ara, estan xerrant, clar, d'any 2011, quan van decidir comprar-la, però... el 12 quan vàrem obrir, però bueno, ja nosaltres la nostra intenció ja era des del principi mantenir. Què és el que va veure en Toni? La mos va voler vendre perquè va veure en nosaltres, pues, com ell era molt, bastant viu, va veure una continuïtat. Ell no tenia descendència i la llibreria era com un fill. I va veure, el meu fill seguirà, el meu tal, no sé què, i ell estava bé, se'n va anar d'aquest món feliç, és a dir, feliç perquè va veure una continuïtat a el que era ell. Ha hagut alts i baixos com a tots els negocis, però jo no veig la caiguda. La gent segueix llegint, molta gent s'estima més encara tocar físicament el llibre. És un negoci, sí, perquè el tenim obert, però mentre se pugui seguir tenint, com que és el que ens agrada, mentre sigui possible, un ha de fer el que li agrada.
Perfecte, i l'amor per la lectura jo crec que no cau, no decau, no. I per entrar a les llibreries tampoc, i aquesta és molt, molt especial. I de molta sort a tots dos, na Cati mos acaba de fer una foto,
sí.
Així que també li donem les gràcies a na Cati i en aquest duo que està al capdavant del bazar del llibre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per la meva visita.
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és esport.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, encantat.
Ja tens les crispetes preparades, eh?
Sí.
I vella la nostra paraula del programa d'avui. Xerraràs de persones o també s'acolarà algun objecte a la llista de pel·lícules?
S'acolarà qualsevol objecte també a la llista de pel·lícules, però bàsicament xerrarem de viatges, perquè això de ser vell, de persones grans, no vell, no, no, o sigui, m'agrada, però no m'acaba d'agradar, no? Persones grans tenen aquesta necessitat de moure-se. Imagineu-vos això, un home de més de 70 anys, quasi 80, de fet, decideix creuar diversos estats americans damunt el seu tractor talla gespa.
I aquí tenim la banda sonora i aquí mos hem d'imaginar damunt d'aquest tractor.
Mos heu d'imaginar Alvin Straight, que és un home vell, amb un cos gastat, però que necessita fer una cosa, que és reconciliar-se amb el seu germà, que s'hi va barallar fa molt d'anys, que viu a l'altra punta dels Estats Units. Aleshores, ell decideix, damunt del seu John Deere, que és una d'aquestes talles gespa, sí, un tractor d'aquests petits, a travessar tots els Estats Units. Això és una història verdadera de l'any 1999, dirigida per David Lynch, que mos va sorprendre a tots perquè, clar, és un senyor que habitualment les seves pel·lícules no solen ser tan senzilles. Perquè això, bàsicament, és una història senzilla, és una història lenta, plena de vides, de persones que se va trobant pel camí. És com es viatge, no? A poc a poc, emocionant. Clar, ell va en el tractor
clar,
allà.
A ritme de tractor.
A ritme de tractor, va com a 15 km per hora o 10 km per hora, i a més és un senyor d'aquests curtits, no? Físicament, amb un gran bigoti, totes les mans ruades, la cara ruada, i ell allà tut, a poc, dura mesos el seu viatge, però, bueno, la seva idea és arribar a reconciliar-se amb el seu germà. Richard Farnsworth, Sissy Spacek i Harry Dean Stanton són els tres protagonistes principals, tres grans vells del cinema, perquè són tres grans vells del cinema. És una d'aquestes pel·lícules que poden considerar una obra mestra i que val la pena anar revisant de tant en tant, perquè t'ajuda a entendre, si és que no ho hem oblidat, que mai és massa tard ni massa a poc a poc.
M'agrada ara imaginar-me la vida a ritme de tractor. Mos aniria bé, no,
sí,
Toni?
Sí, sí, sí. El que passa és que, clar, nosaltres aniríem amb aquesta, no, amb aquesta angoixa
per
brutal.
Per això dic que mos aniria bé baixar revolucions i fes viatge a ritme de tractor.
A ritme de tractor, sense cap pressió ni una. Si arrib, ja arribaré.
I aquí és més important el camí o la finalitat del
jo
camí?
Crec que
final,
dues, jo crec que les dues coses, va. Perquè el camí pesa molt, totes les persones que se va trobant, a més, clar, te va desgranant la seva vida, és un senyor que té una motxilla molt grossa, i te la va desgranant a mesura que se va trobant personatges. No?
Moltes ganes de veure-la. Aquesta és de les que tenia apuntades i n'he arribat a veure.
Idò,
apuntadíssima. Sí. I la segona?
El segon viatge té que veure amb la bellesa, però aquesta vegada per poder entendre com el món a poc se va transformant.
¡Oh, aquí! ¡Papá, los he encontrado! ¡Aquí están!
Uy, espera. No son los tuyos. Era broma. Toma.
No son los míos.
Claro que lo son.
No, no lo son.
De quién van a ser estos dientes? Porque están parlant de dientes. O sigui, aquesta seqüència és bastant peculiar. Bueno, vos explico una miqueta de què va i després vos poso en context. La història és molt senzilla. És un pare major, molt, molt major, que, a més, té el cap no acaba de rodar-li lo llatí que li rodava un temps, no? Ho direm així. està convençut de que ha guanyat $1 milió en un sorteig més que dubtós. Vosaltres no recordeu d'aquestes sobres que rebies abans, aquesta de publicitat que te deien has ganado $1 milió? En aquell temps eren pessetes, clar, en aquest cas són dòlars, perquè és Nebraska, tot això. I obliguen el seu fill a anar fins a Nebraska, estan a l'estat de devora, i l'obliguen a anar fins a Nebraska a cobrar aquest $1 milió. Val? Aquesta és història de Nebraska, precisament de l'any 2013, d'Alexander Payne, amb Bruce Dern i Will Forte, que són els dos protagonistes. És una pel·lícula magnífica. Aquest tros que sentíem és que en un moment donat son pare mirant per la finestra perd ses dents i se'n van cercar ses dents de son pare i per mi de ser vies d'estren que els han perdut i no els acaben de trobar. Està rodada en blanc i negre i és una pel·lícula molt seca i molt irònica, però en el mateix temps és molt tendra, perquè aquí se veu, a més d'implicar la confusió irritant de no entendre com funciona el món, també implica la dignitat de voler ser algú. Ja, aquest home vol ser algú una altra vegada. I per això vol recuperar aquest milió de dòlars que li ha tocat i diu, jo tenc $1 milió. No? El més fascinant, de totes maneres, exactament igual que li passava a l'anterior, és tot es voltant de personatges secundaris que van construint els dos personatges principals. Però els personatges principals se coneixen i no mantenen un diàleg com per anar desgranant com són, sinó simplement se coneixen i mantenen un diàleg normal, de pare i fill. Però són els personatges secundaris els que van construint i van posant aquestes pessetes perquè cada persona que veu la pel·lícula, cada espectador, pugui construir-se la vida d'aquests dos protagonistes d'aquesta magnífica, si no l'heu vist en sèrio, també és d'aquestes pel·lis de uf, que bona, Nebraska.
Apuntadíssima també, ja tinc deures per el cap de setmana. Aquesta jo crec que l'hem vista pràcticament tots, no?
Sí, jo crec que sí, és un altre viatge i un que comença, crec que amb un dels millors pròlegs de la història del cinema i estem parlant d'una pel·lícula de Pixar.
Ja ens hem posat en situació amb aquesta fantàstica Married Life.
És que és meravellós aquesta banda sonora i aquesta seqüència inicial de Up de l'any 2009 de Peter Docter i Bob Peterson, els seus directors. Per aquells que encara no l'hagin vista ni sàpiguen exactament de què va, Carl Fredricksen és un home molt vell, vidu, que està tot sol i està molt enfadat amb el món.
Normal.
Casa seva és un objecte vell que està, a més també és vell, està al llarg mig d'una ciutat que va cresquent i que la modernitat se la va menjant i a més l'objecte se resisteix a canviar. No? Així que un dia decideix que ja està bé i que ha de complir un somni vell també i anar a l'altra punta del món duent-se casa seva amb ells. Aleshores, ell forma una gran carretonada de globos de colors i alça aquella casa i viatja fins a l'altra punta del món. Aquest és l'argument d'aquesta magnífica app, que principalment és una pel·lícula d'aventures, que recorda Juli Verne, que a més hi afegeix tots aquells colors surrealistes de Magritte i ell passa per damunt el cinema de Hayao Miyazaki i, sobretot, de Charles Chaplin, així tot junt. És una història genial, és que flueix molt a poc, tot té ritme, tot té ànima, te fa riure, te fa plorar i, sobretot, t'abraça en seu gust dolçet d'un gelat a l'estiu.
Aquesta és Up i aplaudiment per aquesta època de Pixar, eh?
Sí.
De les pel·lícules meravelloses
que va fer
en aquesta època per a tots els públics i que ens han arribat en escó a tots,
sí.
De
totes les edats.
La veritat
és que sí, perquè venien de Wall-E. O sigui...
Veníem de Wall-E, efectivament. I d'avui la paraula és vell... Avui la paraula és vell. Nosaltres fem aquesta llista de pel·lícules amb en Toni Camps. Ja veiem un poc a per on mos dus. I la proposta d'ara?
Tornem a anar de viatge. Aquest cas és d'un grup de jubilats que decideix començar una nova vida. Ells són britànics, però decideixen anar a un hotel amb un luxe absolutament decadent i encantador a la Índia.
Hoy es el día.
Bien, usted dirá, querida, ¿a dónde vamos?
Venga a pasar el otoño de la vida en un palacio indio.
Arcos y balconadas cubiertas.
Es una urbanización de lujo donde todos los residentes están en la edad dorada.
¿Como la Costa Brava?
Sí, pero con más elefantes.
¿Es su primer viaje a la India?
Sí, este país parece mucho más civilizado.
Este país parece mucho más civilizado de lo que es en realidad. Diu, això és na Penélope Winston, una de les protagonistes d'aquesta meravellosa El Exótico Hotel Marigold de l'any 2011. John Madden, després d'haver fet Shakespeare in Love, va juntar, ojo, Judi Dench, Billy Knightley, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Zeria Inmi, Ronald Pickup, Penélope Winston i Dev Patel com a protagonistes. Jo crec que comptar amb un repartiment com aquest ja val la pel·lícula.
O sigui... Sí. A més, són els típics actors que dius aquest me sona, aquest me sona, aquest me
sona.
Exacte,
exacte. Faltaven Gandalf, però tots els altres ells són. Cadascú d'una motxilla, una història, algunes molt velles, com els personatges, d'altres molt recents, però per això l'aventura és tan entretinguda. Per això, i per s'àgil posada amb escena que la converteix en una pel·lícula d'hora baixa, un esgló un poquet més amunt que la mitja. De fet, si no tingués aquest repartiment, hauria estat una alineació de clichés televisius, sí, d'aquest de pel·lícula, sí, d'hora baixa, amb aquest dormit i m'és exactament igual. Però, clar, són tan bons i tan savis el que fan, cada moviment que fan, cada història, cada com reaccionen a tot el que els hi passa, que fins i tot quan es guiós una fórmula, la pel·lícula és fantàstica.
Ho és El Exótico Hotel Marigold. A més, deies els clichés, però, clar, dins el diàleg hi ha aquestes frases tan divertides, sí, aquests senyors i senyores anglesos que els atreus del seu context,
ja, clar.
Se troben allà, no? S'escena que estan a l'aeroport tots asseguts un de vora l'altre i no saben que s'aniran tots junts cap a l'hotel.
Hi ha un moment donat que a Maggie Smith li diuen creo, s'està menjant no sé què, i diu, crec que això és un... No sé què diu. I aquell diu, em vols provar? Diu, no. Diu, no menys res que no sàpiga pronunciar. És que són així, són britànics.
Sí, sí. O quan diu, hay un indio aquí dentro.
Exacte. Sí, hay un indio en mi habitación. Senyora, estamos en la India. És lo lògic, no?
Sí. I d'aquí anem repassant la paraula vell. I, bueno, aquest senyor també té uns quants anys,
també
és que ve ara.
També té un parell, però bàsicament de lo que va a la pel·lícula és precisament de posar tota l'experiència de ser més vell en el servei dels més joves i surten pel·lícules com aquesta.
Hoy vas a tener un par de entrevistas, Ben. Queremos asegurarnos de que ambos encontramos lo que nos encaje. Lo de siempre no es lo que nos define, así que espero que te diviertas aquí. Es la primera vez que contratamos a becarios seniors, así que algunas de las preguntas puede que no encajen con vuestro perfil, pero os las haremos igualmente, ¿de acuerdo?
Dispare.
¿A qué universidad fuiste?
A Northwestern.
Mi hermano fue a Northwestern.
Probablemente no coincidimos.
Probablemente no, se licenció en 2009.
Yo en el 65.
Vaya, ¿y qué estudiaste? ¿Te acuerdas?
Aquest que parlava era Robert De Niro, que era entrevistat a El Becario, de Nancy Meyers, una pel·lícula de l'any 2015. Robert De Niro és un jubilat que té 70 anys, que decideix fer-se becari a una start-up de moda dirigida per una jove empresària. En un entorn accelerat, digital i competitiu, ell posa tot allò que no se pot descarregar des d'un ordinador o des d'un mòbil, els anys i l'experiència. És una pel·lícula en dos grans, bàsicament, en De Niro i en Hathaway. O sigui, veure-los junts en aquesta pel·lícula, interactuar, veure com en Hathaway la superen totes aquestes emocions i tot el que li va passant a l'empresa, i ell té aquesta calma de... Si és que tot això ja m'ho sé. Esta me la sé. Este dia fui a classe, tomé apuntes i me la sé. No? Clar, es apunta un munt de temes en el voltant de sa vida contemporània. És una pel·lícula que té molta gràcia, que té una línia de profunditat, no en té més d'una, o sigui, baixa un nivell, no és que baixi moltíssim, no m'on anem allà de donde, quines somos i de dónde venimos.
És una altra d'aquestes de crispetes, de
exacte,
cap de setmana.
Exacte, és una pel·lícula bàsicament molt simpàtica que, a més, de preocupar-se pels diàlegs i pels personatges, te genera aquesta sensació que, de la que parlàvem abans, quan parlàvem a App, no? D'un gelat un dia d'estiu.
Bé, a veure, Toni, ets un poc exagerat. El que passa és que a tu t'agrada anar en Hathaway i
no,
t'has imaginat menjant
sí
un gelat vera amb ella.
Bueno, també. Sí que és vera.
Ho has de confessar.
Sí que és vera que... No, però sí que és vera que és aquesta pel·lícula... Són aquestes pel·lícules, igual que l'Hotel Marigold, són aquestes pel·lícules que quan te'ls veus tens aquesta sensació de... Ah, que bé, ja, no?
Sí,
que és
sí,
com la primera cuarada d'un gelat un dia d'estiu, que dius, ah, que bé.
Ets un romàntic.
Som un, no sé, m'agrada menjar. Que hem de fer.
Ets un romàntic. I m'agrada aquesta pel·lícula també, perquè avui baixarem barrera amb una dona que fa molta feina en fer difusió de l'experiència, de l'edat, a dins l'entorn laboral, i també de lo bo que és fer feina en generacions d'edats diferents.
Sí.
Així que...
A nosaltres mos passa, a nosaltres...
Sí,
som
sí, sí.
Un rato,
som
un rato. Sí,
així que El Becario és una gran pel·lícula. I sé que bé, ara m'he quedat amb unes ganes de veure-la, només veient el tràiler.
És una pel·lícula molt curiosa, perquè dèiem abans que hi ha persones velles, però també hi ha objectes molt vells.
This is the single most perfect acoustic machine I have ever seen.
While some would condemn its beauty, others would risk their lives to preserve it.
Jo m'he quedat enganxada en el tràiler, a més, aquests tràilers dels 90, així
sí,
com m'explica,
amb aquesta
veu
de others would
ja.
risk to preserve it.
Però explica, explica.
Aquesta pel·lícula se titula El violín rojo. És una pel·lícula de l'any 1998, dirigida per François Girard, amb Samuel L. Jackson i Greta Scacchi com a dos protagonistes, bàsicament, principals. Però és una pel·lícula molt coral, val? Perquè és història d'un violí del segle XVII. Des del moment de la seva construcció per un luthier fins a l'actualitat. O sigui, que va travessant segles, va travessant països, va travessant mans. Cada propietari va deixant la seva empremta i cada època li dona un significat distint a la música del violí i sobretot a l'objecte. Aquí, l'experiència, la de la fusta, la del color, la de la caixa de ressonància, tota aquesta bellesa està a dins aquest objecte. És una pel·lícula que se pot veure com una col·lecció d'històries curtes, però jo crec que seria un error, perquè en realitat el que t'està contant és història del món. O sigui, està perfectament construïda i perfectament dissenyada perquè entenguis que tot això és història de moltíssimes coses, de la música i la cultura, de la política i la passió, del crim i el misteri, i que sapiguem, continua sonant en algun lloc, perquè a més és una història real.
Ah, o sigui que hi és aquest violí vermell.
Aquest violí ja està.
Molt bé, molt bé. M'encanta, m'ha encantat. Aquesta també me l'apunt, mare meva. No m'estaràs cap de setmana, Toni Camps, per culpa teva. Bé, escolta, fins a la setmana que ve.
Fins a la setmana que ve. I salut i cinema.
I de tres ràdios, formació.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
One, two, three, four.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No,
Changuito.
Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, oh, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual no. Que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
L'any 1911, germà de 6 germans, Mallorca pagesa, època de pobresa, no pogueres somiar, no pogueres desitjar, no pogueres arribar allà on havies d'arribar. Amb un pare que s'ha fet despedrir. Recordo que em deia quan pens amb ell de nit. Quan pens amb ell de nit i cada vespre que ven dins els meus somnis m'apareix que m'aterres. Però el que dius ja no me fa pensar en tot això. Davant d'unes teves tengues teus records o la vora d'una barca. Te prim com un vell marí, ai, eres meu padrí.
Anegats, que canta el vell marí, el títol de la cançó. Està clar que en aquest cas es refereix a un home de la mà gran. Ell diu, és meu predí, és vell marí. Però vell marí també podria ser una foca mediterrània, ho hem de dir així. Una foca, un animal que va nedar a les aigües de les Illes Balears durant molts anys, fins que la caça va acabar amb ell. Una investigació científica ha trobat recentment restes d'ADN d'aquest animal a Cabrera i a la Dragonera. L'imaginau nedant per aigües de les illes un altre cop? Així ho contava IB3 Notícies.
L'any 1958 se'n va caçar el darrer exemplar que quedava a les Balears, en Bassa, a Calatuenta, Escorca. Es donava així aquí per extingit el vell marí, una espècie de la qual, tret d'algun albirament esporàdic i poc contrastat, no hem tornat a saber res més en 65 anys. Fins ara, no se l'ha vist directament, però els rastres d'ADN identificats demostren que el vell marí ha nedat en el darrer any en aigües de Cabrera i també de Sa Dragonera. El projecte Spotamonk, liderat per la Universitat de Milà Bicocca i l'IMEDEA, han recollit mostres a 16 localitzacions diferents d'aquests dos espais per detectar-ne la seva presència. I els resultats en demostren que ja ha transitat el manco perquè podria ser menys temps 14 dies abans. Es posa així de manifest la importància de les prop de 90.000 hectàrees marines protegides d'aquests parcs, ja que són, diuen, una bona zona d'alimentació per a aquests mamífers. El vell marí és una espècie mediterrània i un dels exemplars amb major risc d'extinció segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Mediterrània. A les illes, expliquen, devien criar les cales on no hi havia depredadors, fins que a partir del segle XIX comença la persecució humana. Ara aquesta troballa reviu l'esperança de veure una possible recolonització del vell marí a la Mediterrània més occidental.
Digue'l, no sé por qué me puse a pensar en él, será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez. Miguel, generoso, me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó.
escribo con dos canciones que volvió a escribir.
Bé, ja ha estat la paraula polisèmica del programa d'avui. Agraïm a en Lluís Cortesa i a en Joan Jiménez haver estat amb nosaltres el control tècnic. I ens queda baixar barrera i ho farem amb una dona apassionada per la gestió de l'edat.
Nos volveremos a ver. Es difícil saber, Miguel.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Laura Rosillo, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Un plaer saludar-vos.
I nosaltres tenir-te. Avui hem triat la paraula vell com a fil conductor d'aquest programa. Si a tu te dic vell, que te venes cap primer de tot, Laura?
Doncs mira, el primer que em ve al cap és un prejudici. Malauradament, hem convertit una etapa de la vida en una etiqueta de caducitat. Però si tanco els ulls i m'allunyo dels estereotips, el que veig és experiència acumulada i, sobretot, temps, pas del temps. El problema no és la paraula, sinó la por que hem projectat sobre aquesta paraula.
I d'això podem estirar ara un ratet parlant amb la Laura. T'ha pogut demanar l'edat? És una bona pregunta per començar, Laura.
Oh, i tant que és una... Tinc 70 anys, que molt és l'edat de les meves experiències, dels meus projectes i de la meva curiositat. No és un número que resta, és un actiu que suma.
Per tant...
Negar l'edat és d'alguna manera negar la pròpia història. Jo estic molt orgullosa de la meva.
Per tant, a la pregunta que ara te faré té una resposta òbvia. Que marca més, l'edat cronològica o l'actitud?
Mira, l'edat cronològica és una edat administrativa. És el temps que fa que som aquí. Però el que realment ens defineix és la vitalitat i la capacitat d'aprenentatge. Pots tenir 40 anys i estar jubilat mentalment. O tenir 70 com jo i estar en plena fase de reinvenció, que és el que em passa. L'actitud és el motor.
L'actitud és el motor. I aquesta paraula vell, tu diries que té una connotació negativa o al revés, l'hauríem de fer servir més?
Jo crec que l'hem de reivindicar, però amb una mica de cura. ¿Vale? Avui en dia sembla que a vell sigui un insult i per això busquem eufemismes constantment. Hem de buidar-la de negativitat. Ser vell no és estar espatllat. És haver viscut. Tanmateix, jo prefereixo parlar de sènior o de persones amb madurescència, perquè posa l'accent en les capacitats i no en el declivi.
Yeah.
A mi m'encanta en català, com es diu, el de persona gran m'encanta.
Però és vera que hi ha molts de prejudicis encara i aquests s'han d'anar tombant i això és una tasca que fa i fa molt bé na Laura Rosillo, en qui avui baixant la barrera del programa. I en quin moment una persona... Jo faré servir més la paraula vell i vella perquè és el fil conductor d'aquest programa, Laura. Però
fantàstic.
En quin moment una persona passa a ser percebuda com a vella dins la societat o dins l'entorn laboral?
Mira, la feina... Malauradament, l'edat dels vells ha baixat moltíssim, cap als 45 o 50 anys a la feina. Molts ja són considerats invisibles pel mercat laboral. És un error gravíssim. Socialment, la percepció sol anar lligada a la pèrdua d'autonomia o a la desconnexió tecnològica, que és una altra bestiesa. Vale? Però la realitat és que estem creant una nova generació de sèniors que trenquem tots aquests esquemes.
Perquè com sou aquests sèniors?
A veure... Som molt vitals. A veure, una de les coses que ens ha regalat aquest segle XXI és la longevitat, no? És l'esperança de vida que ha crescut fins als 83-84 anys en aquest moment. Per tant, tenir ara 70 anys com jo tinc no és el mateix que tenir 70 anys fa 50. Vale? Per tant, jo crec que estem, molts de nosaltres, la majoria, jo crec, amb una vitalitat i amb una salut i amb una claretat mental... extraordinària.
I te sentim i ho corroboram, però encara existeix idea de que a partir d'una certa edat pareix que el talent caduc. Això per què? Si és el contrari, que és que l'acumulam.
Sí, mira, és el que li anomenem edadisme, no? O edatisme. I el mite que quan més grans som menys flexibles, que no sabem aprendre coses noves, que estem de tornada, és mentida. El talent no té data de caducitat, té el que li diuen metamorfosi. Els que tenim és un talent més reflexiu, més estratègic. i amb més intel·ligència emocional, que és molt important. Mm?
Dins l'entorn laboral, on tu fas molt d'èmfasi, els equips intergeneracionals són una oportunitat?
No només una oportunitat, sinó una necessitat. La màgia passa quan barregem la gosadia i la rapidesa dels joves amb el criteri i l'experiència dels sèniors. No? Una empresa sense diversitat d'edat és una empresa coixa, que perd una part fonamental de la realitat del mercat.
Uh-huh. I importantíssim també aquesta riquesa que posa en valor na Laura Rossillo. Si haguessis de redefinir, encara que jo crec que amb aquesta conversa ja ho estàs fent, redefinir la paraula vell en una frase, què diries?
Doncs mira, ser vell és haver guanyat la llibertat de ser un mateix, sense haver de demanar permís ni perdó pel temps viscut.
Va, això per posar una camiseta per davant i per darrere, Laura.
Exacte.
Ho marcarem. I na Laura Rossillo mos ajuda avui a baixar barrera amb aquesta energia i aquesta claretat de missatge que la caracteritza. I t'he de fer les preguntes que faig sempre en els convidats que ens ajuden a baixar la barrera del programa, a veure què fa una dona com tu, una dona com na Laura Rossillo, abans d'anar a dormir.
Tinc dos hàbits absolutament imprescindibles. Un és llegir abans de dormir. Llegir qualsevol cosa que no tingui res a veure amb el que sigui la feina, no? Amb el que sigui la meva professió. Normalment novel·les, ¿vale? I una altra cosa que faig sempre abans de dormir-me és repassar si he après alguna cosa durant el dia.
Wow.
I és un relaxant, eh? Això de dir, escolta, avui he après alguna cosa, em relaxa absolutament.
M'encanta, m'encanta. I ho apuntes o tens una llibreta això d'idees o no?
Sí, tant que ho apunto i a més, ho reviso de tant en tant a veure què he après aquest mes o aquesta setmana, o en fi, és una bona costum.
M'encanta aquesta idea, me l'apunt jo també. I necessitem una cançoneta per baixar la barrera del programa fins demà, quina mos proposes?
Doncs mira, molt fàcil i que té molt a veure amb el tema d'avui, In My Life dels Beatles.
I a veure per què?
Mira, és una cançó que parla dels records, dels llocs, les persones del passat, però amb una tendresa que et projecta cap al futur.
Mm-hmm, que bé. I d'oients, parau orelles i sobretot el cor, els sentiments, les sensacions i el cervell, i deixeu-vos a gombolar per aquesta cançó que avui mos ha proposat a Laura Rossillo. Laura, moltíssimes gràcies i molta sort.
A tu, Araceli.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Stop and think about them.